Treball digne, retribuït, adequadament i segur. Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana, prestem atenció a la reivindicació del món catòlic per al 1 de maig. Busquem afavorir una paritat de gènere real i forta en el camp salarial i en el camp de les relacions familiars. Sosté el copresident del Centre Europeu d'Afers dels Treballadors, Pier Giorgio Sciacqua.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials. En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Un quart de nou, bon vespre d'aquest dimecres 27 d'abril del 2022, solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, després de l'Eucaristia solemne des de la Catedral de Barcelona. Moltes gràcies per haver-nos triat. Gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social i espiritual de Catalunya. Benvinguts a una nova edició, avui de Butxaca de Camins. Tenim menys temps, però molts continguts.
Avui, per començar els camins...
Ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Estel Pau Mateu, traductor de l'obra La gravetat i la gràcia. Parlarem amb ell del llibre, editat per Fragmenta, i de la figura fascinant de Simone Weil, de tot allò que ens diu els creients i els no creients d'avui.
Continuarem amb...
Maria José Mendoza, amb la seva repassada habitual al que passa al món de les xarxes socials. I arribarem a les 9 de la nit de la mà dels companys de la Pastoral Obrera de Catalunya i el seu llevat dins la pasta. Avui, centrat en el 1 de maig, que serà diumenge vinent, la Festa del Treball.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a l'aplicació Ràdio Estel Oficial i a radioestel.cat.
Des d'ara i fins a les 9, edició una mica concentrada de Camins. Va, ens hi posem.
Amb Ignasi Miranda, Camins.
Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou. Pau Mateu Rivera, bon vespre.
Bon vespre.
Benvingut aquí a Ràdio Estel.
Gràcies.
Pau Mateu és el traductor de l'obra La gravetat i la gràcia, un llibre editat per Fragmenta que recull fragments dels quaderns manuscrits de Simone Weil, pensaments que van impressionar molt el món intel·lectual europeu quan es van publicar el 1947. Ara fa 75 anys, precisament aquest any és referència per a Montserrat, perquè va ser l'any de l'entronització de la imatge, n'hem parlat avui. En aquest llibre, amb un estil paradoxal i ric, la filòsofa francesa reflexiona des de la tensió interior que portava entre el tancament i l'alliberament. Pau Mateu, Simone Weil, va néixer el 1909 a París i va morir al Regne Unit el 1943, va morir jove. Com definiries tu el seu pensament a partir del que recull en aquest llibre, La gravetat i la gràcia, i que has traduït, i per tant segur que has pogut conèixer molt bé, t'hi has endinsat prou bé.
Sí, la veritat és que aquest llibre, com deies, és un recull de fragments de quaderns que ella va escriure al llarg de molts anys. Els primers quaderns són de 1933 i els últims són de ja el 1942, per tant, un any abans de la seva mort. I aleshores, per tant, diguem-ne que en aquest llibre hi ha concentrades reflexions que ella fa al llarg de la seva vida, no? I per tant reflecteixen el seu pensament en moments diferents i el seu pensament va evolucionant, no? Però sí que és un bon concentrat per entendre bé doncs, el seu pensament i sobretot per endinsar-s'hi i després anar a altres textos més desenvolupats d'ella, no?
Efectivament, aquest llibre no és l'obra completa de Simone Weil, però sí una bona selecció. Sí. És la primera vegada que has tingut tant de contacte amb Simone Weil, Pau?
Bé, jo vaig fer el doctorat de filosofia sobre Simone Weil i aleshores, justament mentre estava fent el doctorat, em van proposar de traduir el llibre i la veritat és que va ser una experiència molt interessant perquè t'obliga a fer una lectura molt, molt intensa, no? El fet de traduir i de repensar moltes vegades el mateix text, etc. Per tant,
un magnífic complement. Sí. Com definiries tu la figura d'aquesta gran pensadora, Simone Weil? És una mica la pensadora de la creença i de la increença, no? Del dubte i de la fe, podem dir?
Sí, diguem-ne que ella va... Això, el seu pensament va evolucionar molt, tot i que hi ha moltes continuïtats, no? Però ella comença en un entorn, diguem-ne, militant, més proper al que seria el marxisme, i després, al llarg de la seva vida, tot i que no deixa mai d'estar molt implicada políticament i socialment, sí que té unes experiències místiques, diguem-ne, bueno, sí, experiències místiques, res i curt, que l'obliguen a introduir una certa dimensió que en els seus primers anys, diguem-ne, no havia incorporat, no? Que és la dimensió del sobrenatural, la dimensió de la gràcia. I aleshores és interessant perquè ella fa l'esforç per incorporar aquesta dimensió en el seu pensament anterior i per entendre-ho d'una forma molt racional. Ella sempre intenta, doncs això, no? Mantenir totalment la intel·ligibilitat del que estava dient i vivent.
El títol mateix, La gravetat i la gràcia, és prou gràfic, prou pedagògic, no? Podríem dir el cel i la terra, no? Déu i l'home. Podríem establir diferents dicotomies com aquesta.
Sí. Sí, jo penso que el títol, diguem-ne, que tampoc és seu, el títol el va posar el qui va fer el recull, que és Gustave Thibon, que hi ha la introducció aquí,
sí.
Però està molt ben escollit, perquè aquest llibre parla una mica d'això, no? D'aquesta tensió entre la gravetat, que vindria a ser el mal o les actituds doncs que ens fan fer el mal, i el que, en canvi, ens allibera d'aquest mal, que vindria a ser la gràcia per vell, no?
En els pensaments recollits per aquest llibre, La gravetat i la gràcia, Simone Weil parla de valors positius i negatius i també de sensacions. Si haguessis de destacar algunes idees de fons a partir de la selecció que ofereix aquest llibre, quines en subratllaries, quines diries?
Jo penso que el que més destacaria és a mi el que em sembla més interessant del llibre, que això és tot, també tot són lectures, però el que em sembla més interessant és justament aquesta descripció que fa de com funciona el mal en nosaltres, no? Per ella hi ha un moment que diu la nostra ànima és un gas que tendeix a expandir-se, no? I això ens porta a fer mal, i el mal fa que altres persones, al rebre mal, també se sentin impulsades a fer mal, i això crea com una espècie de cercle viciós, no? I d'una banda, l'explicació de com funciona aquest mecanisme, a mi em sembla que és una de les claus del llibre, i per altra, quines són les actituds que per ella ens alliberen, no? Que vindria a ser la gràcia que ve sobretot a través d'una facultat que per ella és fonamental, que és l'atenció, no?
Una pensadora en construcció, podríem definir així també, sí. Simone Weil, molt important en el pensament contemporani, i molts pensem, si hagués viscut en lloc dels 30 i pocs anys que va viure, molts més, estaríem parlant segurament d'un llegat molt més ampli, eh?
Segurament, sí. Perquè no deixava de pensar.
Efectivament. Avui amb Pau Mateu, traductor del llibre La gravetat i la gràcia, que ha editat Fragmenta i que avui volem presentar aquí. Es va publicar ara fa uns mesos, però el fet que en català estigui accessible, doncs pot fer, no?, que molts s'interessin pel pensament, que segurament a molts dels qui ens escolten els hi sona el nom, com a mínim Simone Weil. Podem dir que La gravetat i la gràcia, Pau, representen la humanitat i la divinitat, dèiem abans, les lleis humanes i les divines, per entendre'ns. Simone Weil és una pensadora en evolució constant i en aquesta línia amb oscil·lacions pel que fa a la seva creença religiosa. Què ens ensenya Simone Weil sobre el que són les sacsejades que tots tenim, també ara, a l'hora de pensar en Déu i com a éssers humans i en l'ésser humà? Fer-nos la pregunta de l'home, no?
Sí. Jo penso que ella té una concepció, intenta sempre mantenir una concepció molt racional, i aleshores, a part de tot el que podrien ser falses representacions de Déu, unes creences que ens simplifiquen la vida, etc., ella té com una espècie d'horror, això, i aleshores intenta construir una noció molt rigorosa de Déu, que, com diuen en un dels capítols d'aquest llibre, passa justament per l'experiència de l'ateisme, fins i tot, no? O pot passar per l'experiència de l'ateisme, que a vegades compara amb la nit fosca, etc., no? Per tant, és una concepció de Déu, diguem-ne, que passa, que no està en contraposició amb l'ateisme, sinó en el qual l'ateisme pot ser un camí, no?, cap aquí. I, sí.
Ella era francesa. A nivell religiós, la podem enquadrar en alguna creença concreta per arrels familiars, per context social seu?
La seva vida ella va néixer en una família, diguem-ne, d'origen jueu, i els seus pares, diguem, els seus avis eren practicants, però els seus pares ja no ho són, i ella l'educa en un agnosticisme complet. Per tant, ella, diguem-ne...
Ve del judaïsme, passa per l'agnosticisme,
sí.
No?
I, de fet, ella, durant els primers anys, passa per una intel·lectual francesa amb el, diguem-ne, laica, no? amb els valors més de la República, de la Revolució Francesa, i després també tot del moviment socialista, sobretot, no? I és més endavant quan té aquesta experiència que l'obliga com a sacsejar una mica les seves concepcions.
Sí, sí, és interessant la seva figura, perquè des del pensament, des de la raó, arriba, no?, a explorar el Déu dels cristians, també, d'alguna manera, i venir de tradició jueva. El nom de Simone, en francès, Simona, ja sí. Insinua, no?
Sí, però justament, de fet, ella, al final, de fet, tot i que té aquesta experiència que ella diu que és una experiència amb Crist, ella no es fa batejar mai.
Sí, en fet, no acaba sent cristiana, és veritat.
I justament per la qüestió d'Israel, entre d'altres coses, eh? Perquè ella, la història d'Israel, no creu, la veu des d'un punt de vista absolutament negatiu. O sigui, no, en l'Antic Testament pràcticament no troba res positiu, excepte algunes cosetes.
5 minuts i seran 9:15. Seguim encara uns moments parlant amb Pau Mateu, que és traductor de l'obra La gravetat i la gràcia, editada per Fragmenta, amb fragments dels quaderns manuscrits de Simone Weil, aproximadament entre el 1933 i el 1943, aquests 10 anys expansius en el pensament de Weil. De fet, La gravetat i la gràcia s'enmarca en l'inici d'una col·lecció en català de Fragmenta Editorial que es diu Biblioteca de Pensament Contemporani. Els tres primers llibres són precisament aquest, de Simone Weil, La gravetat i la gràcia, i també El sagrat, de Rudolf Otto, i Veig Satanàs caure com el llamp, de René Girard. La sèrie, dirigida pel filòsof Joan Carles Mèlic, vol reunir obres representatives de grans pensadors del segle XX. És interessant, no?, que això formi part d'una onada que vindrà també, que s'ampliarà.
Sí, sí. No, és interessant que aquests materials també siguin accessibles en català, perquè són obres que han tingut impacte sobre el pensament del segle XX.
Molt bé. I Pau, potser Simone Weil, amb els seus dubtes i els seus raonaments, que no portaven a cap conclusió ferma sobre Déu, com has recordat, és un exemple també en aquesta línia per a la societat catalana i occidental d'avui, en aquest cas més d'arrels cristianes, però que viu de vegades en el dubte, en la secularització, l'allunyament de la fe.
Sí, sí, jo penso que és una molt bona interlocutora i ho demostra el fet que hi hagi hagut molta gent que s'hagi acostat a través de Simone Weil també a una tradició que si no li hagués quedat més llunyana, no? O sigui que jo penso que sí que fa una mica d'interlocutora.
Doncs molt bé, alguna conclusió que t'hagi portat tot aquest estudi que has fet de Simone Weil per traduir-la?
Bé, no, que és una autora fascinant i que encara que hi hagi coses que no ens agradin, perquè hi ha vegades que llegeixes coses seves que dius, ostres, això és molt dur o així, i sempre hi ha molts materials per reflexions molt fecundes, diguem-ne.
Sí, sí. I a més, valors com la resistència, la república, que deies tu, no? La laïcitat, de vegades la laïcitat dura, no? També s'hi va apuntar. En fi, Simone Weil avui ha estat protagonista de la nostra entrevista a Camins, amb aquest llibre que recomanem, La gravetat i la gràcia, traduïda per Pau Mateu, textos de Simone Weil, traduïts al català, i us animem a explorar el pensament d'aquesta gran dona de la primera meitat del segle XX. Que vagi molt bé, enhorabona, Pau, per aquest treball.
Gràcies.
I fins una propera ocasió.
Moltes gràcies i gràcies també per convidar-me.
Encantat, adeu-siau. Bé, una petita pausa, 2 minuts i seran 9:15, i de seguida Maria José Mendoza i la seva secció sobre xarxes socials.
Ràdio Estel.
Sabies que el teu organisme nota el canvi d'estació?
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat, entre altres ingredients, a base de vitamina C, zinc, coure i seleni, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari. Aquesta primavera pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i demana Dinafen Plus o Dinafen Infantil a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix la teva gamma Dinafen ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Camins.
Veres, diaques, bisbes són molt importants. Com deia aquell lema d'Hisenda, l'Església som tots.
Això mateix, això mateix.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Maria José.
Arribem gairebé ja a 8:45. Bon vespre, Maria José.
Bona vesprada, Ignasi.
Bona vesprada. Sí, seguim, seguim amb l'estimat Rafa, que acaba de pronunciar el teu nom i ens emocionem.
Sí, un river.
Ja veus que no hi ha el Rafa.
Maria José.
Però ens parla, el Rafa. I et segueixen maltractant amb el temps, a veure si al final la culpa era del Ferran i la Paula i no del Rafa. Però avui jo t'he intentat cuidar, Maria José,
sí.
I tens uns minutets, que són els habituals de la teva secció. I anem, doncs, amb el tema. Comença amb el primer tema de xarxes que ens vols comentar.
Mira,
per on comencem? Va.
Comencem amb la notícia d'aquesta setmana de que Elon Musk, que és el cofundador i director de Tesla, SpaceX, Neuralink i The Boring Company, ha comprat Twitter... Exactament. Per què? Perquè té molts diners. I li ha costat 44 milions... 44.000 milions de dòlars, que això per nosaltres és calderilla.
Res.
I clar, com era d'esperar, Twitter s'ha revolucionat sobre què farà, com, què passarà amb la xarxa social, quins beneficis o perjudicis traurà. Txan-txan.
Ai.
Les piolaretes.
Serem més lliures amb el Twitter, ens toleraran més, ens restringiran
això
més?
Això diuen, perquè... Hi ha una piulada d'un usuari que diu, de Facundo García Martoni, un youtuber que ha dit, Elon Musk compró Twitter, esto es histórico. Derechos humanos básicos recuperados en una sola transacción. Se termina la censura. Que viva Elon, la innovación y la libertad. Salud.
Per tant, gran partidari, d'Elon Musk.
Sí. Un altre diu, no confio un pèl en ell. Tot això és un joc per a aquests globalistes. A cap d'ells els preocupa la gent. Ens volen morts. Una mica... Bueno,
ja,
d'aquella
ja,
manera.
Sí, una mica al contrari, una mica hater, aquí, en aquest
una
cas.
Mica hater. I l'actriu Alana Stewart diu al seu Twitter, conservo el meu compte de Twitter per si Elon Musk el compri i restableixi la llibertat d'expressió. No sabem ben bé què passarà, però si hi haurà llibertat d'expressió o no, ho sabrem. En uns mesos, en uns dies o en unes setmanes.
La solució aviat, Maria José?
La solució aviat, sí.
Molt bé. Alguna reacció més?
No.
Doncs...
Bueno, hi ha hagut moltes, però...
Segur, aquesta és una bona mostra. Partidaris ferms i detractors també.
Exactament.
Totals.
Sempre hi ha de tot.
Molt bé, doncs Elon Musk, cofundador i director de Tesla, que compra Twitter, per 44.000 milions de dòlars, més o menys en euros, seria una mica menys o una mica més, ara no ho sé, però bé, molt a prop. Bé, Maria José, més temes?
Sí.
Has de parlar de Sant Jordi avui,
em
sembla?
Sí, Sant Jordi, que aquesta casa va fer una programació especial. Ens van situar a Rambla Catalunya 115, a la parròquia de Ramon Penyafort.
Sant Ramon de Penyafort, sí.
Sant Ramon de Penyafort, on van fer programes especials del matí, el Trotamundos, el Tot anirà bé, i aquest Camins també.
Sí.
I què passa? Que va ser un dia molt esperat, però no vam tenir el millor temps del món, perquè a causa de la calamarsa i de la pluja, algunes llibreries van sofrir pèrdues, ja que els llibres es van fer malbé. Palla.
Sí,
bueno, Twitter, Instagram i tot es va omplir de fotos, de llibres, de roses, d'escriptors que aquest dia estaven signant. Bueno, típic de Sant Jordi, no?
Sí, típic de Sant Jordi. Hi ha una anècdota d'aquesta casa. La nostra companya Judit Caselles va córrer per agafar dues paraules d'Oriol Mitjà.
Sí.
Va certificar que portava una mascareta FPP2. Doncs Oriol Mitjà avui ha fet públic a Twitter, que ha donat positiu de Covid. i demana mesures dràstiques, perquè diu, ni amb FFP2 m'he pogut alliberar del virus.
Anem a veure què passa amb aquesta...
No siguem alarmistes, per això, no. Que no vingui
ja
una,
ens queda, eh?
Una onada. El virus encara el tenim.
No més onades.
Exacte, no més onades. Doncs bé, un Sant Jordi maco, el vam viure aquí a Ràdio Estel, tu vas ser-hi tota la tarda... al matí.
Tu també?
Sí, jo també, una estona al matí, tota la tarda. La nostra companya també de xarxes, Eva Cervera, altres companys, Joan Trias, el nostre director Toni Arbàs, bé, la llarga llista, els
molta
tècnics,
gent.
Per descomptat, el Candi Ortiz,
molta
Xavi Aguilar...
Però el Ferran no, eh?
El Ferran no hi va poder ser físicament, però sí que hi va ser, perquè va deixar la feina feta, i a més, vaig haver de parlar amb ell diverses vegades en haver de fer jo el Camins. Bé, situacions del directe, no?, per Sant Jordi,
sí.
També. Molt bé, a banda de Sant Jordi, avui ens vols parlar de futbol, per què, Maria
sí.
José?
Re, uns segonets per dedicar-li aquest mini espai al meu pare, perquè qui va guanyar la Copa del Rei?
A veure, a veure.
Sí, el Real Betis Balompié va guanyar contra el València per penals la seva tercera Copa del Rei.
Viva el Betis.
Viva el Betis.
Molt bé.
I va ser, bueno, una de les imatges va ser quan Joaquim, el capità, va alçar la merescuda Copa, que no la guanyaven des de l'any, em sembla que, 77.
El 77 la van guanyar, però entremig em sembla que en van guanyar una altra.
Sí,
aquesta
jo
és la tercera.
Penso... No, sí. Fa 16 anys.
El 2004
potser,
va ser.
Que no la guanyaven.
O 2005. 2004-2005. El 77 és fa més de 40, clar.
Ara ho he de corroborar.
No et preocupis, Maria José.
Ja
en qualsevol
fa, ja fa
cas,
un temps, ja fa un temps.
No sé si saps que els Goma Espuma, uns mítics de la ràdio, tenien una cançó on feien broma i deien mi padre es del Betis. No sé si ho saps, doncs deien això. Doncs tu padre es del Betis, molt bé.
Ole.
Enhorabona al pare de la Maria José i a tots els bètics, eh? Molt bé, Maria José. A part de futbol, què ens
sí.
dius també avui?
I ara
perquè...
un tema religiós, perquè...
No voy a quererla si es la mamá de mi esposa.
Ai, em sembla que sé de què vols parlar, Maria José.
És la mamà de mi esposa. Quina és? La sogra. Perquè avui el papa francès, durant l'audiència general celebrada a la plaça de Sant Pere, ha demanat que es tracti millor a les sogres, mentre els reclama a elles que no... Que, o sigui, que, anem a veure que m'estic liant. La reclama a elles que no critiquin.
Que no critiquin i que vagin en compte amb la seva llengua, també.
Exactament, sí.
Però, ja però hem d'estimar les sogres, ha dit. Digues, digues.
Ha dit, avui dia la sogra és un personatge mític. No dic que pensem que són el diable, però sempre es diu que són dolentes. Però són la mare del teu marit, de la teva dona.
Avui a... No cal que et digui, Maria José, que avui n'hem parlat d'això a Ràdio
sí.
Estel, al Sense Distància, que recollim sempre l'audiència general dels dimecres del Papa, i ha parlat de les generacions, no? del que ensenyen les persones grans als joves, i aquí, evidentment, entra...
Tu saps bé, eh?
El sol...
Ignasi Miranda,
més o menys,
cap
perquè...
informatiu religiós.
Molt bé, molt bé. Ara dius com el Rafa, eh? Fas un Rafa, eh, ara?
Sí.
Bé, doncs el Papa ha dit això... I està bé que ho hagi dit per una cosa, no és que vulgui criticar el papa, és que de vegades també fa bromes amb les sogres, el papa, eh? Diu, ai, allò, la sogra... Doncs avui ha puntualitzat que el que diu de vegades ho diu en broma, i les sogres tenen aquesta mala imatge, però poden ser molt bones persones.
Sí, en plan, s'ha de ser familiar també amb les sogres, no?
Exactament.
Donar-li una oportunitat, potser.
I tant que sí, i fraterna.
Una salutació a totes les sogres de Catalunya i Andorra que ens estiguin escoltant.
I els sogres també, homes,
els
per què no,
també.
Oi? Bé, doncs finalment ens parles d'una nena que ha triomfat a tu. Twitter.
Sí, perquè la pobrissona li ha escrit al ratolí Pérez una carta i li ha dit el següent. Hola, raton Pérez. He mossegat el meu germà i m'ha arrencat la dent. Li he portat a la mama i li ha caigut a l'aigüera de la cuina. Un petó, Jimena. I això ho ha tuitejat l'usuària Grace Klim, que suposo que serà la seva mare, perquè la pobra nena estava reclamant al ratoncito Pérez que la dent ja no la tenia... I...
Però que li portés igualment un obsequi, no?
Sí.
El ratolinet, molt bé.
I aquesta carta que la mare ha tuitejat ha arribat fins a 4.000 agradaments a Twitter i destaco la contestació d'un usuari que ha dit el seu germà li ha arrencat la dent, la seva mare li ha perdut la dent. Com vols que estigui la criatura víctima de la seva pròpia família?
Sí, sí.
Quina llàstima,
la nena. Quina llàstima, pobra nena. I que aquesta història arribi als 4.000 m'agrades a Twitter, no?
Sí.
4.000 agradaments, és interessant, no? Una història infantil que també triomfa a les xarxes, eh?
Exactament.
Molt bé. María José Mendoza, moltes gràcies per aquesta secció avui sobre xarxes i sobre històries...
I sobre moltes cosetes, també.
I amb tant, moltes històries humanes, socials, espirituals, de tot. Fins després, amb el resultat de l'enquesta, que avui promet, eh? Sobre
sí,
la Mare Déu de Montserrat.
Avui promet.
Doncs vinga, fins després.
Gràcies.
6 minuts seran 9:15. Ara llevat dins la pasta. Que come chocolate y turrón y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador con la almohada en los pies y sueña.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits. Camins.
Tota la música del Mercadona no ho teníem preparat i ho han posat, eh?
El magazín del vespre...
Cap problema. Ara sí, ara han anat a temps, eh?
Quan entro jo ja ho tenen, ja té la Paula al dit allà amb la falqueta.
Sí,
ja ho té, ja ho té. Necessitem patrocini d'ells, que no ens fan cas, però ja ho aconseguirem.
A Ràdio Estel. Llevat dins la pasta.
Hi ha oficis que són bons perquè són de bon viure. Mireu, l'ésser fuster. Serra que serraràs i els taulons fan amiques. I de cada suada, 10 finestres ja han tret. Cronxada d'encenalls, et munten una taula. Si ho vols, d'una nouera te'n faran un cobert. I caminen de pla, damunt les serradures de color de mantega. I els manyans, oh, els manyans, de picar mai no es cansen. Pica que picaràs i s'embruten els dits, però fan unes reixes i uns balcons que m'encanten, i els galls de les teulades que vigilen de nits, i són homes cepats com els qui més treballin.
Així, amb música i poesia, hem volgut encetar avui aquest llevat dins la pasta, una secció de la Pastoral Obrera de Catalunya que ens visita cada dimecres al Camins de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Mercè Soler, responsable de la Pastoral Obrera de Catalunya. Bon vespre, benvinguda, Mercè.
Hola, bon vespre.
I Anna Milian, que és membre de l'Acció Catòlica Obrera, l'ACO. Bon vespre, també.
Bona tarda.
O bona tarda, com vulguis. Hem començat el programa amb una mica més d'alegria del que és habitual, Mercè, oi?
Sí, perquè, de fet, a cada programa, cada setmana, us anem presentant petites realitats de lluita, de solidaritat, però també ens ha semblat que el primer de maig, nosaltres que som tan tossuts durant tot l'any, el primer de maig bé podíem afegir-hi un toc festiu i poètic. I, si m'ho permets, també un toc una mica qüestionador. I per això ens hem animat a parlar del treball i de la transformació social, però des de la perspectiva dels poetes.
Però no sembla que el món de treball hagi estat certament un tema freqüent en la majoria dels poetes, oi? Sembla que no hagin treballat mai els poetes, excepte, això sí, el mateix ofici de poeta. Clar, això és una feina.
Bé, de fet, aquest poema que us hem posat per començar, que es diu L'ofici que més m'agrada, recull una visió entusiasta i emocionada del Salvat Papasseit, que sí que tenia origen proletari i que coneixia bé uns oficis i una gent que feia feines pràcticament de manobra, no? I destaca sempre l'esforç, el soroll de la feina, la bellesa o l'utilitat dels objectes fabricats. I, a més, aquesta versió que hem escoltat, que hi ha posat veu Ovidi Montllor, doncs també és esplèndida, no?
No sé jo si tothom pot parlar de la pròpia feina amb tant d'entusiasme, oi?
Bueno, de fet, jo diria que un dels trets del món dels treballadors, és sobretot dels treballadors que fan feines amb les mans, és l'amor pel seu ofici. Però justament per això, per contrastar, hem triat també un altre poema, aquest de Maria Mercè Marçal, en què l'actitud davant la feina, diríem, és força diferent, també perquè és una feina menys valorada.
Drap de la pols, escombra, espolsadors, plomall, raspall, fregall d'espart, camussa, sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra i sabó en pols, blauet, netol, galleda. Cosi, cubell i picat matalassos, esponja, pala de plegar escombraries, gibrell i cendra, salfumant, capçanes. Surt el guerrer vers el camp de batalla.
D'això se'n diu experiència quotidiana. Qui no ha sortit mai cap al camp de batalla armat així?
De fet, moltes dones, segur, segur. Deixa'm aportar també un altre poema que ens recorda l'esforç i el temps de moltes dones treballadores que, potser sense sortir de casa, han estat i continuen estant ben enfeinades, encara que facin feines no remunerades. És un poema d'una poetessa andorrana que es diu Teresa Colom, nascuda el 73.
A la meva mare. Un dia et llegiré a la vora d'uns pantalons que ja no em poso. A tu que m'escrius notes als pots de salsa de tomàquet tancats al bany Maria, on m'hi detalles els ingredients, un dia et llegiré. Darrere tantes coses senzilles, hi ha el teu temps.
Uns quants anys més tard que ha salvat Papasseit, Miquel Martí Pol reprèn el mateix tema, oi, Mercè?
Sí, el tema de la dignitat del treball. Però ho fa no tant des d'una visió individual, sinó d'una visió més col·lectiva. És el poble treballador, senzill i amb consciència de ser explotat, que contra tot pronòstic manté l'esperança.
La nostra estirp és de titans. Ho dic sense cap prejudici. Penseu, si no, en la gent que dia rere dia sofreix, estima, mor. Aquella trista i oblidada gent que cada tarda menja el mateix plat, poc amanit, de tendresa. Que disposa només de dues cambres per enyorar els camins. Que se sap irremeiablement vençuda pel destí. I que això no obstant engendra infants i creix en els infants i és poderosa i dolça com un arbre, com un gran arbre dens i vigorós que cada primavera té florida. La nostra estirp, ben cert, és de titans.
Aquest poema és preciós, però no sembla gaire optimista.
Bé, és un poema de l'any 1954, una època difícil enmig de la dictadura. Al llarg dels anys de repressió del franquisme, trobem que alguns dels poetes més implicats en la realitat ens parlen de la perspectiva de les classes populars que volien recuperar drets i dignitat. I destaquen els elements de la vida quotidiana i un to de lluita col·lectiva optimista i il·lusionada. És el cas de Vicent Andrés Estellers, en aquest fragment.
La llibertat. Pujava el foc en llargues flames, flames d'amor i d'ansietat. Ens cremava la sang. Ficàvem a les flames les pobres mans. Cantaven els obrers dalt dels andamis. Semblava un colomer al dia blanc. Venien plomes navegant lleugeres. Oh, font segura de la llibertat. Rebotava el pa a les paneres i cantava la claredat. Com l'aigua del poal, corrien mans de solidaritat. El dia era com un vers senzill. El vent estava ple de davantals. Enllestia la dona l'amanida. Oh, font senzilla de la llibertat. Com una parra prosperaven els sentiments de dignitat i la sang rebentava els cànters de popular seguretat. Cantava el dia com un vers senzill, el recorria una aigua popular. Flotaven illes de corbelles, punys... Oh, font alegre de la llibertat! Desencaixades les finestres, els balcons volien cantar. Oh, llum clara i sense cadenes, dia del cigne rescatat.
Aquest poema, com tots els que ens està recitant Anna Milian, descriu molt bé l'eufòria i l'esperança, trobo.
Sí, però els anys van anar passant i no totes les il·lusions s'havien fet realitat. Les crisis havien tret el cap i el món s'anava fent accelerat i complex. O potser, senzillament, alguns poetes es feien grans. Fixem-nos com parla Pere Rovira d'un dia de vaga. L'evidència de l'alegria de la gent al carrer es contraposa al dubte sobre la utilitat de la lluita, ja que l'endemà la maquinària social tornarà a rodar com sempre.
La vaga. No cal res més. Un gran carrer ple de gent que somriu al migdia diu qui té raó. No els trobes mai quan surts a airejar el vici de dormir malament i el sol dels jubilats és com una aspirina. Avui està apagada la llum d'asma dels tallers i les fàbriques. L'agulla de les hores no cusa a l'inrevés el temps d'aquesta noia de la brusa vermella, el d'aquell home gran que se la mira amb la tendra sorpresa de recordar el desig. La brusa passa onejant pels seus ulls com les banderes roges del matí pels vidres esquirols d'una botiga. Que el límit de l'esquerra només el marqui el cor, s'ha escrit. El cor? De qui? Respons. El cor armat? El cor blindat dels bancs? El pàl·lid cor polític que els serveis? O els cors que avui defensen l'alegria? De nit, en els balcons, brillen les brases d'homes que odien el matí. La vaga s'ha acabat, però ells l'allarguen amb el fum de l'insomni. Fa calor, i demà en farà més vora les màquines, que tornaran a ser sagrades, com la llei dels diners, com l'esfera del temps i de l'amor. Ja no és vespre de res aquesta hora llegada, ja ve l'alè de l'alba, fort, espès com una bafarada d'hospital, i torna biliosa a les finestres la llum d'un altre dia de treball.
Què cal fer quan les ideologies, les utopies, semblen desaparèixer de l'horitzó? Jordi Pàmies constata la situació del món de finals del segle XX i ens fa la proposta d'afrontar amb valor una nova travessa del desert, compartint l'esperança amb els immigrants.
La travessia del desert. També un dia, Marx i Lenin van somiar amb la Jerusalem dels darrers temps. El paradís de la justícia, la plenitud de l'home en una terra nova. El preu va ser el gulag, el vessament de sang en nom del temps futur. L'enclusa espurnejava sota els cops del martell i a les estepes sense fi els homes s'esgarraren com una mala collita. La pluja mansa no queia damunt els sembrats i la suor dels proscrits xopava la terra. Altíssims ideals feren fallida. Ara han esquarterat l'Europa roja i els xinesos pateixen una estranya esquizofrènia. Els somnis dels països pobres han tingut un amarg despertar. El deute i la misèria. El capital, un faraó de mil cares sense fuet, colpeja sangonoses esquenes. Cal emprendre de nou, amb coratge, la travessia del desert. Per als immigrants, gent callada, vençuda, companys de solitud i d'esperança, és encara molt lluny la terra promesa.
I per acabar aquest petit recorregut poètic, especial, a Llevat dins la pasta, la mirada lúcida de Joan Margarit sobre una figura de dona lliurada a la tasca de tenir cura d'un noi.
Ella, esforçada i atenta, actua i arriba allà on ni l'urbanisme, ni el socorrista, ni ningú més ha previst res, com sol passar tan sovint amb moltes de les feines que fem les dones. L'escena, impactant pel seu realisme, es clou amb la reflexió del poeta.
Gent a la platja. La dona aparca el cotxe a un carrer vora la sorra. Baixa i a poc treu i desplega la cadira de rodes. Després agafa el noi, la seu i li col·loca bé les cames. S'aparta uns quants cabells que li van a la cara i, sentint com li oneja la faldilla, va empenyent la cadira cap al mar. Entra a la platja pels taulons de fusta, però els taulons s'aturen a uns quants metres de l'aigua. A prop, el socorrista mira el mar. La dona aixeca el noi, l'agafa per sota els braços i d'esquena a l'aigua camina arrossegant-lo mentre els peus van deixant dos solcs tristos en la sorra. L'ha dut fins on arriben les onades, l'ha deixat a la sorra i torna enrere a buscar el parasol i la cadira. Els últims metres. Sempre falten els maleïts, terribles últims metres. Són aquests els que et trencaran el cor. No hi ha amor en la sorra ni en el sol, ni en els taulons de fusta, ni en els ulls del socorrista, ni en el mar. L'amor són aquests últims metres, la seva soledat.
Després d'aquest recorregut per una poesia que ens ha semblat rellevant per parlar del 1 de maig, hem de dir, Mercè, que nosaltres no ens sentim pas ni sols, ni soles, ni desesperançats o desesperançades, oi?
No, ni en el pla més personal de la vida, casolana, ni davant els grans reptes que tenim per davant. I per això us convidem a prendre part en els actes que tenim previstos com a pastoral obrera el 1 de maig.
Penseu anar a la manifestació?
I tant. A banda de l'opció de cadascú per prendre part en les manifestacions sindicals que se diguin millor amb el que pensa, perquè n'hi ha 3 de convocades a Barcelona, la Pastoral Obrera de Catalunya tenim per costum anar a la manifestació segurament majoritària.
La que es convoca a la Ronda de Sant Pere, al Passeig de Gràcia, per aquest diumenge a 11:45 del matí.
Exacte. De fet, la JOC, que és el Moviment de Joves Treballadors Cristians, ens convida a trobar-nos-hi una mica abans a la plaça Catalunya, cantonada Rivadeneira, per esmorzar junts, per acabar de preparar les pancartes que ens identifiquen com a cristians i llavors ens afegim a la mani.
Molt bé, fantàstic. I a més, els joves que sempre tenen més marxeta, el 30 d'abril aquest dissabte a les 6 de la tarda davant del Centre Cívic al carrer Selva de Mar de Barcelona número 215, faran una taula rodona i una mostra d'entitats amb concert inclòs. A banda d'això, la delegació de Pastoral Obrera de Barcelona per aquest divendres a les 6 de la tarda ens inviten a l'església de Sant Ambròs, al carrer Concili de Trento, 297, al barri del Besòs. Hi haurà berenar, com sempre, que això anima, oi? Un acte de compartir experiències i compromisos en el món del treball. Se celebra també l'Eucaristia. És un acte absolutament obert a tothom i qui vulgui anar, Mercè.
Sí, també l'UAC té el costum, any rere any, de fer un dinar de germanor el 1 de maig, que faran a l'Escola Sagrat Cor, al carrer Lluís Borrassà, al metro Besòs Mar. Cal inscriure's per anar-hi, és un dinar en què tots esteu convidats. Si voleu anar, heu d'escriure a uac.bcn@gmail.com.
Molt bé. Doncs el Bisbat de Terrassa més celebrarà el 1 de maig el proper 7 de maig a la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Badia del Vallès de 11:45 del matí a 5 de la tarda amb el lema L'alegria de caminar junts. I a Lleida també l'1 de maig, diumenge a les 10 del matí a la parròquia de Santa Teresa Jornet, Eucaristia presidirà pel bisbe de Lleida Salvador Jiménez. Déu-n'hi-do. Manifestacions i actes per a tots els gustos. En 30 segons, alguna cosa més, Mercè?
Res, que passeu un bon 1 de maig amb un record solidari per totes les persones que estan en atur, que no tenen papers, que treballen en precari.
Fins aquí Llevat dins la pasta. Moltes gràcies, Mercè Soler, responsable de la Pastoral Obrera de Catalunya, i Anna Milian, membre de l'ACO, Acció Catòlica Obrera, i gran rapsoda avui, eh? Enhorabona per la interpretació dels
poemes. Moltes gràcies.
Programa impulsat, recordem, Llevat dins la pasta, pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure, fer suggeriments o aportacions a l'adreça camins@radioestel.cat. Maria José Mendoza, bona vesprada
bona
de nou.
Bona vesprada, un altre cop.
Sí, vinga, la nostra pregunta Twitter avui a Camins Estel.
Sí, avui que és el dia de la Mare de Déu de Montserrat, què representa per a tu la Moreneta? Amb el 6% res especial, amb el 12% un referent cultural, amb el 24% la meva mare espiritual i la guanyadora amb el 59% un símbol de Catalunya.
A més, avui ha votat molta gent,
molta
més
gent.
Que altres dies.
Li ha agradat el dia.
Però que s'animin també altres dies, oi?
Sempre s'ha de votar. Camins Estel, Twitter e Instagram.
Molt bé, doncs gràcies, Maria José, per l'enquesta, com cada dia.
A tu sempre, Ignasi.
I a punt d'arribar a les 9 de la nit i l'equip se'n va cap a Montserrat tot just en acabar aquest capítol de Camins. L'home de les muntanyes, Ferran Capdevila, a la producció. A l'abril ja comença a estar Moreneta, la Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials. I la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Ara de seguida us actualitzen les notícies, el Pere i la Carla i el Pere. Una salutació molt especial també per als qui ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Sou uns valents i ja és dijous, oi? Vosaltres, els qui ens acompanyeu en directe, bona nit i gràcies. Demà a les 8 ho tornarem a fer. Què farem, Maria José?
Camins. La Macedònia de la Ràdio, seguiu-nos.
Seguiu-nos a la Macedònia de la Ràdio, tots. Farem Camins. Cuideu-vos. Adéu-siau.
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Yeah.